I per tant, doncs, no m'oblidaré. El que es tractava és, el que intentaré explicar és veure com les virtuts humanes necessiten de Déu per ser veritablement humanes. Que moltes vegades pensem que es pot ser bo sense Déu. I la meva tesi és que és molt difícil ser bo sense Déu. Llavors, amb una virtut que és ben humana, que és la paciència i que és una virtut ben bonica, doncs com aquesta virtut necessita de Déu per ser plenament humana? Aquesta serà com el que intentaré explicar ara. I és una virtut que també ens ajudarà a conèixer-nos a nosaltres mateixos. I veureu com anirem tocant distints aspectes de la paciència per anar-nos coneixent a nosaltres i com Déu actua en nosaltres per poder viure en plenitud. Val? Llavors, explicat això, dius, tota la teoria clàssica de la virtut es sustenta en quatre virtuts que són les virtuts cardinals. No sé si us en recordeu, que és la prudència, la justícia, la fortalesa i la templança. Val? Per tant, tota altra virtut està sostinguda amb una d'aquestes quatre o amb un conjunt de les quatre. D'acord? Totes aquestes quatre virtuts són com les virtuts mares sobre les quals requereix totes les altres virtuts prenen o la seva forma o el seu dinamisme. Llavors, la virtut de la paciència, si haguéssim de pensar a quina de les quatre virtuts hi depèn més o està més encabida, on posaríeu la virtut de la paciència? Justícia, templanza. I és en la fortaleza. És en la fortaleza. Per què en la fortalesa? La paciència, fixeu-vos, a la fortalesa hi ha com dos grans dimensions. La fortalesa, ara imagineu-vos, l'exemple paradigmàtic de la fortalesa és, podríem dir, la batalla del món militar. Quan s'és més fort i més valent? Quan vaig a conquerir la trinxera enemiga o quan resisteixo la meva trinxera per no perdre-la? Quan haig de ser més fort? Quan vaig atacar o quan resisteixo? I és quan resistim. Per què? Perquè atacar depèn de la mesura de la meva voluntat. Resistir depèn de la mesura de la voluntat de l'altre. Ho enteneu? Si l'altre s'entossudeix a fer-me més la guitza, més hauré de resistir. I per tant, la mesura ja no la poso jo, sinó que la posa l'altre. Doncs la paciència és una virtut que s'hi juga dintre l'àmbit de la fortalesa i dintre de la fortalesa en l'àmbit del resistir. Entesos? Allà està on es situa la paciència, que és cara a resistir d'alguna manera les agressions que rebem habitualment. Llavors, aquí és on s'hi juga la virtut de la paciència. Llavors, la paciència té tres grans àmbits. Té tres grans àmbits. Amb què hem de tenir paciència? ¿De qué tenemos que tener paciencia? Primero, la gente dice, con los demás. Segundo, con uno mismo, amb un mateix. I tercer, amb les coses. La paciència té aquests tres grans àmbits. La paciència amb un mateix, la paciència amb els altres i la paciència amb les coses. D'acord? Anem a per la primera. De què haig de tenir paciència de mi mateix? En què m'haig d'aguantar a mi mateix? Sobretot de lo que no me gusta, pero ¿de qué tengo que tener paciencia conmigo mismo? Pues de nuestros defectos, de nuestras limitaciones. Y ahí la paciencia con uno mismo se juga sobretot en l'àmbit de l'acceptació de nosaltres mateixos com som. I no tenim paciència en nosaltres mateixos quan, d'alguna manera, no m'accepto com sóc. Per què? Perquè constato els meus defectes. Defectes que, o limitacions que fa que no sóc com jo voldria. I llavors, quan veig que no responc a les expectatives que jo tinc de mi mateix, llavors, com és, o molts de vosaltres sé que procureu estimar molt Déu i feu molts d'aquí l'examen de consciència per la nit. com acabem habitualment l'examen de consciència per la nit quan ens mirem a nosaltres mateixos? I la immensa majoria de la gent acaba enfadat. Sí o no? Perquè, clar, l'examen de consciència cada nit és una matxacada en l'autoestima personal de dir, faig un propòsit i no surt, torno a fer-lo i no surt, i faig això i no ho aconsegueixo. Llavors, clar, que em matxaquin l'autoestima, puc dir, tu què t'has cregut? Perquè me la matxaqui jo dient que no em veig en cor, que no me'n surto, que no sé què. I per això molta gent que comença la vida interior en sèrio, quan li vas posant objectius i ell es proposa objectius, intenta lluitar, quan va constatant que fa i no surt els objectius, és a dir, he intentat aixecar-me la primera, no en surto. He intentat callar i sempre em reboto. He intentat, per exemple, no, doncs anar a fer la visita i sempre m'agafa la mandra. No? Llavors, ho intento i no me'n surto, llavors, al final, el que acabo és malhumorat amb mi mateix perquè no em veig en cor de fer ni tan sols el que em proposo. I llavors, què passa? Que al final em desanimo i quan constato que no me'n surto, llavors em desanimo, llavors deixo de lluitar i tiro la tovallola. Això és el que li passa a molta gent de per què no segueix el camí de la santedat, perquè quan constata que, és que miri, mossèn, jo estic a aquest propòsit i no hi ha manera, i hi ha una manera, i ho intento i no me'n surto, llavors el que passa al final és que tiro la tovallola perquè, diu, home, dir-me cada nit que sóc un impresentable, la veritat és que no em fa molta il·lusió. No? Llavors acabo desanimant-me i acabo no fent examen per si de cas no m'atreveixo a mirar-me a mi mateix. I això és el que passa a molta gent. Dius, quin és el problema o quina seria la gran virtut per seguir, ser capaç de seguir lluitant amb objectius que veig que no me'n surto? Qual és la gran virtut que hauríem de posar aquí per ser capaços de seguir endavant, de seguir lluitant? I sabeu quina és? Bueno, la paciència és el que estem intentant, no? Què necessita la paciència per seguir, tenir paciència en mi mateix i seguir endavant? Aquí està, l'esperança. Dius, per què l'esperança? Perquè si jo arribo un moment que constato que no em veig en cort i perdo l'esperança, no me'n sortiré, tiraré la tovallola. I per això l'esperança és la gran virtut que ens capacita a tenir paciència en un mateix. Però una esperança que no és una esperança humana de dir, va, me'n sortiré, perquè he constatat que no me'n surto. I per això només una esperança que està fonamentada en Déu és l'única cosa que pot capacitar-nos a seguir lluitant endavant. Per què? Perquè Déu m'ha dit que a mi pots, allò que diu Jesús a l'Evangeli, sense mi res no podeu, però a mi sí pots. Si poso l'esperança de dir, Déu m'ha dit que amb ell acabaré vencent, quan i com, només ho sap ell, però amb ell puc, no tiraré la tovallola. I per això, deia Sant Agustí, diu, no hi ha pitjor vida que una vida sense esperança. Per què? Perquè una vida sense esperança és una vida que deixa de lluitar. És una vida que el que arriba és el desànim, no? Això passa a la vida esponsal, quan veig amb el marit o amb l'esposa, no canviarà. Quan dic no canviarà, llavors deixo d'estimar. Deixo de lluitar, deixo de tirar endavant. Diu, total, no val la pena. I quan un arriba al convenciment, no val la pena, no tinc esperança, llavors és quan tiro la tovallola i deixo de lluitar. Dius, però si l'esperança la poso amb les meves forces, amb les meves qualitats, constato que no me'n surto. Per tant, una esperança només humana no dona sortida. I si perdo l'esperança, l'únic que em queda és el desànim, és la desesperació, és la tristor, que és el que li passa a molta part d'aquest nostre món, que ha perdut l'esperança, perquè veu que no me'n sortiré, no canviaran les coses, no canviaran els polítics, no canviarà la gent, no se'm curarà la salut, no sé què, això passa molt als malalts. Un malalt que perd l'esperança de guarir-se, deixa de lluitar. No? Llavors ve la tristor de dir, sempre estaré malalt. No? Llavors es desanimen, s'entristeixen, no? I llavors és aquells malalts que sempre van tristos, amb la mirada cansada, amb el cor entristit i aguantant, podríem dir, intentant resistir una vida que la veuen tota com una agressió i viure sempre sotmès a una agressió, doncs és patètic. Que fa que no sigui una vida apassionant, és una vida dura i trista perquè justament falta esperança. Doncs, si no hi ha pitjor vida sense esperança, diu Sant Agustí, sí, encara hi ha una cosa pitjor, que és posar una esperança que no té fonament. És a dir, posar esperances de dir, va, me'n sortiré, això passa molt en matrimonis, va, ja ho arreglarem, dius, no s'arreglarà, no t'enganyis, o malalts que s'autoenganyes, no, ja em curaré. Dius, i el dia que constatis que aquesta esperança era falsa perquè no té fonament, què passarà? Que t'enfonsaràs per triplicat. I només una esperança que està sustentada amb l'amor d'un Déu que et diu, jo, com us deia a la primera sessió, jo no us deixaré, a mi tot ho pots, posa't a les meves mans, comptes amb la meva força i amb la meva gràcia, és el que et capacita a no perdre la paciència amb un mateix. Val? I per tant, la gran virtut per tenir paciència amb un mateix és l'esperança. Però alhora cal una altra virtut, que és la que deia el Josep Maria, que és la humilitat. Per què quan em faig examen de consciència i acabo, sempre acabo trist? I la resposta és perquè al constatar que no sóc capaç ni de tirar endavant un propòsit que m'he fet, en el fons és perquè m'he decepcionat a mi mateix. I per això m'entristeixo. I aquest autodecepcionar-me és fruit de l'amor propi. Ens falta la humilitat de conèixer-nos, de veure que és normal que no venci. Som humans, tenim defectes i segurament potser no canviarem mai. Si depèn de nosaltres, segur que no canviaríem mai. I llavors, quan un sap que si el que tinc és un do de Déu i que sóc un zero a l'esquerra i que faig el que puc, i llavors les expectatives que tinc no són molt elevades i per això la capacitat d'autodefraudar-me no és molt elevada. I llavors fa que quan un és humil i sap que nosaltres necessitem en tot i per tot de Déu, dels altres, per tirar endavant, el que constati que no sóc capaç, el que fa és resituar-me al meu lloc, és ajudar-me a conèixer de veritat. I llavors m'adono, doncs mira, que tinc aquest defecte i que hauré de lluitar, no? Però no em desanimo perquè el que faig és, m'adono quina és la veritat de la meva vida, i és una veritat que potser no m'agrada, però és la veritat, i la humilitat fa que m'accepti com sóc. Ja m'agradaria ser d'una altra manera, però som com som. I Déu ens ha fet com ens ha fet. I per tant, si tu, Déu meu, em vols així, o m'has fet així, però també m'ha fet per millorar. I per tant, Déu no es conforma en com som. Ens estimarà com som, però no es conforma. I per això, la paciència amb un mateix necessita encara una altra virtut, que és la determinació ferma a lluitar. És l'afany de lluita. Només hi ha un fracàs real a la vida humana, un, que és el tirar la tovallola. Que avancem a la nostra lluita per la santedat no depèn de nosaltres, depèn de Déu. És una gràcia el que tirem endavant, és tota una gràcia de Déu. L'únic fracàs humà és el que diu no lluito, perquè el que diu no lluito li impedeix a Déu que pugui actuar amb nosaltres. Llavors ja no canviarà mai, podrà ser molt bona persona, però mai no canviarà, mai no millorarà, no serà i es perdrà aquest camí de deixar-li a Déu que ens sorprengui donant-nos do sobre do. Però el que necessita Déu de nosaltres realment és la determinació ferma a seguir lluitant, a tenir més moral que l'alcoyano. És a dir, perquè com jo sé que ell em pot canviar en qualsevol moment, li haig de deixar les portes obertes perquè em dongui el que vulgui quan vulgui, però ell ha de trobar que realment em veu a mi amb la determinació de lluitar. I per tant, la paciència amb un mateix requereix això. Primer, la virtut de l'esperança. Una esperança teologal, és a dir, confiar en que Déu em donarà la gràcia per tirar endavant el que calgui. Que en el fons és aquella expressió que us deia abans de Sant Agustí, Senyor, demana'm el que vulguis, però dona'm el que em demanes. I com Déu tot el que demana ens ho dona, perquè per alguna cosa ens coneix i sap el que necessitem, doncs llavors fa que un no tingui por a tenir metes molt altes, com la meta de la santedat, com objectius apassionants, que és la de transformar aquest nostre món. Algú ho ha de fer. Doncs dir, mira, Déu meu, doncs jo t'ajudo. No, jo ho faré, no, jo t'ajudo, i si tu vols comptar amb mi perquè això arribi als altres, doncs que sàpigues que estic disponible. Però si jo dic, tiro la tovallola i no tiro endavant, Déu ja no pot fer res en nosaltres i a través de nosaltres. Per tant, la virtut de l'esperança, clau, la humilitat de no autodefraudar-nos perquè un sap que som com som I per tant, aquestes expectatives que a vegades ens pensem que hauríem de ser el rei del mambo dient supermans, que tot ho fem superbé, doncs pues no és així. Tots tenim un munt de defectes. I el que ho reconeguem ens fa més humans, perquè en el fons ens ajuda a conèixer-nos a nosaltres mateixos. I fa que llavors, amb la tercera, no?, que és l'afany de lluita, farà que un pugui intentar millorar o deixar que Déu en pugui millorar. I per això, l'únic fracàs real en la vida d'un cristià és no lluitar. Que avancem o no avancem, mira, deixeu-li a Déu. Ell sabrà. I moltes vegades veureu que els propòsits no surten. I faig un petit excursus en la vida interior que és, opola, no ha passat res. Doncs l'excursus és, en la vida interior és que moltes vegades intentem lluitar i no ens en sortim. Però de vegades sí que ens en sortim i aconseguim èxits i pensem, mira que bo que sóc. I en aquest mira que bo que sóc, resulta que després ja no surt ni un més propòsit. Dius, per què no surten els propòsits? Perquè si ens atribuïm l'èxit dels nostres propòsits a la meva força de voluntat, Déu diu, mira, t'ho dono jo i t'ho atribueixes a tu, ja no et dono ni un més. I per això, quan tireu endavant un propòsit, dieu-li a Déu, gràcies per tirar-ho endavant. Gràcies per fer-ho possible. Poseu-li la medalla a ell. Llavors així li deixareu que es pugui lluir. I Déu, quan se li reconeix, es posa les botes. Quan un s'ho atribueix, Déu diu, sobre que t'ho he donat jo i sobre no m'ho reconeixes i sobre t'ho quedes tu, dius, no et dono res més. I per això una altra vegada, que li doneu gràcies a Déu de tots els propòsits que surten. I quan feu un propòsit no és, va, ho tiraré endavant, sinó quan feu un propòsit, per la nit, allà, va, senyor, a veure si tiro això endavant, és, senyor, a veure si ho fas que surti. Jo vull per tu, dona'm la teva gràcia, ajuda'm, marona meva, i us compinxeu amb tots, amb la Mare de Déu, amb l'Àngel de la Guarda, amb els sants del cel, perquè ells ho facin amb vosaltres. I llavors així, amb la mesura que ho anem reconeixent, llavors el que farà és que Déu, quan li reconeixem que jo és un do seu, llavors sí que actua de veritat. ¿Entendido? Això és la paciència amb un mateix. Després vindria la paciència amb els altres. De què haig de tenir paciència amb els altres? I la resposta és a tot. No? I dius, normalment és a les seves limitacions, als seus defectes, a les seves manies, a les seves maneres de veure les coses. Diu, hem de tenir una paciència infinita de vegades. No? I hem de tenir molta paciència amb els altres. I dius, de vegades és fruit de les seves limitacions físiques. No sé si un ha conviscut amb una persona sorda, és de les coses més difícils que hi ha, no perdre la paciència. Amb els sords s'ha de tenir una paciència infinita. Perquè li has de repetir tot 3 vegades i a més són supersusceptibles, no? I són personatges, no?, que a vegades, jo dic mitja en broma, us explicaré una anècdota mitja en broma, Jo tinc una mare que dic que és santa, però és molt sorda. I de vegades s'oblida posar piles al sonodoni aquest famós, no? I vaig a dinar a casa, estic amb ella, mare, què has fet avui? Què? Mare, què has fet avui? Què t'ha vingut a veure algú? Què? Que si t'ha vingut a veure algú, no? Diu, sí, tal, tal, no? Què t'ha dit el petit? Diu, què? Que no tens piles, no? No, aquesta és la tercera. I arriba un moment que quan ja no puc més, que ens passa a tots, no? Ja arribo a la tàctica última, que és, quan estic amb ella i veig que ja porta 3 i que no té piles o que no sé què, faig, i em diu, què? I llavors jo explico. Perquè haver-ho a repetir em posa molt nerviós. I llavors diu, què? I llavors posa atenció i llavors li explico. Diu, què? I llavors ja li explico, no? No? Feta la broma, no? I això que segueixo dient que és una dona santa, no? Dius, a què hem de tenir paciència, no? I dius, a moltes coses. Dius, quina és la virtut clau de la paciència quan miro els altres? La caritat. Tota falta de paciència amb els altres és sempre una falta de caritat. Quan m'enfado, Perquè va lent, perquè no arriba a temps, perquè no ha fet el que jo volia, perquè no m'ha dit el que esperava, perquè no... Tot, normalment, podríem dir, tenim una ira continguda, no? Que s'expressa amb una expressió corporal on un denota que t'estic dient, estic aquí, però per fer-te un favor, perquè si pogués, t'envio la porra. I l'altre, habitualment, s'adona, no? Tota falta de paciència amb l'altre és sempre una falta de caritat. Sempre. Sempre. I per això la paciència amb els altres requereix com a virtut clau la caritat. I la caritat, torno a dir el mateix, saber estimar aquelles persones que fins i tot m'agradeixen, això requereix un cor que amb el cor humà no n'hi ha prou. Requereix el cor de Déu. Per això, sense Déu és impossible els amors heroics. I com la paciència moltes vegades requereix l'heroïcitat, per això, sense la gràcia de Déu, sense el cor de Déu, és impossible estimar a gent que ens agradeixen, ens falta, no estan a l'alçada, no sé què. I dius, o que estimi algú, o que tingui paciència amb algú que realment inclús ho veig com una agressió, això només és propi de qui sap estimar els enemics. I estimar els enemics és propi només d'un que estima amb el cor de Déu. No? I per això cal la caritat, com a virtut clau per aprendre a tenir paciència amb els altres, perquè tota falta de paciència amb els altres és sempre un explota, és sempre una falta de caritat. Però llavors, ve i diu, quina seria la virtut humana clau per tenir paciència amb els altres? I en calen dos virtuts per tenir paciència amb els altres, a part de saber estimar, quines serien les dues virtuts que necessitem per tenir paciència amb la manera de ser dels altres? Més que la tolerància és la comprensió, no? O que siguem com siguem, moltes vegades no ho hem triat nosaltres. Déu ens ha fet com ens ha fet a cada un i hem tingut la història personal que hem tingut. I per tant, si entenc que tot el que he rebut és un do, la mera manera de ser així, si entenc que jo tinc defectes, només la comprensió em capacita per acceptar l'altre com és. I per això la paciència amb els altres és la virtut que a l'altre li deixa ser com és. I quan tinc poca paciència amb l'altre, el que li estic dient és que el vull a la meva manera. La falta de paciència amb l'altre és que si no ets com jo vull, en el moment que jo vull, respons com jo espero, llavors jo m'indigno. I per això aquesta indignació que surt de l'impacient amb l'altre, en el fons és un acte de supèrbia per al qual penso que tu has d'estar a la meva alçada. I per això, junt amb la comprensió de qui sap que tots som com som, i per tant, si jo sóc de la meva manera, l'altre ha de ser de la seva manera. I per tant, la paciència amb l'altre és la virtut que et deixo ser com ets i alhora requereix per part meva la humilitat d'entendre que som com som. També jo i també els altres. I per això la humilitat, deia Sant Agustí, amb una altra expressió molt bonica, deia que la humilitat és la casa de la caritat. No estima de veritat qui no és humil, perquè l'humil és qui veu l'altre sempre com un do. I per això la humilitat és la gran virtut que ens capacita per estimar. Qui no és humil no sabrà estimar de debò. Sempre passarà factura, sempre demanarà coses que potser l'altre no és capaç de donar. I com la falta d'humilitat que era superbia, em penso que has d'estar a la meva alçada, sempre m'indignaré. I per això la paciència amb els altres requereix el cor de Déu per estimar fins i tot a qui m'agradeix. Requereix la capacitat de comprensió d'entendre que cada un és com és i la humilitat de saber acollir l'altre com un tot. Si no, és impossible. I si explico aquests lligams és perquè un, quan diu que és impacient, pot anar discernint per què és impacient. I potser la impaciència és perquè no s'estima prou. Potser la impaciència és perquè no sé comprendre prou. Potser la impaciència és perquè no sóc prou humil. Ho enteneu? I això ens va capacitant a conèixer-nos i a veure on hem de posar la solució. I la solució no és canviar l'altre. La solució és canviar això. Perquè el que tingui paciència amb l'altre no depèn de l'altre, depèn de mi. i com depèn de mi, haig de veure què hi ha en mi que m'incapacita per saber-lo estimar de debò. I potser el que hi ha en mi és la falta d'humilitat, potser el que hi ha en mi és aquesta manca de comprensió, potser el que hi ha en mi és la falta de grandesa d'ànima que no sé, d'alguna manera, servir i no busco realment o bé de l'altre. Aquest és el problema. I quan un falta la paciència a molts altres, un es pot preguntar, quan jo m'indigno, el que vull és el seu bé o el meu bé? Què és el que busco realment? I moltes vegades us adonareu que quan faltem a la paciència no busco el seu bé, busco el meu. Perquè si busco el seu bé, el corregiré amb delicadesa. I el corregiré sense humiliar. Però el corregiré, perquè jo vull el millor de l'altre. Qui vol el millor de l'altre no es conforma en que l'altre sigui el que sigui. El vol sant, i el vol millor, i vol que creixi, i vol que sigui que sàpiga estimar més, i per tant ens corregirem. Però ens corregirem no perquè jo estigui indignat, sinó perquè tu ets, pots ser millor i has de ser millor, i has de ser capaç d'estimar amb un cor més gran. I per això qui sap estimar és molt exigent amb l'altre, però no és molt impacient, sinó que la correcció sempre passa per no humiliar i fa que l'altre se sent urgit i estimat alhora, però urgit i estimat. No és passo de tu, o no és la tolerància de qui dic, va, resisteixo i no em toca més remei. No, la paciència amb l'altre és sempre un acte d'amor, d'acollir-te com ets, de deixar-te ser com ets. I vindria la tercera, ho dic per l'hora, que la paciència amb les coses, d'acord? La paciència en les coses requereix també... En què hem de tenir paciència? Doncs resulta que ara em toca el sol, que resulta que ara fa fred, que resulta que ara m'ha sentat malament al dinar, que resulta que ara haig de tornar corrents, que resulta que hi ha trànsit, que resulta que he perdut l'autobús, que resulta que ara vull anar d'excursió i es posa a ploure, que resulta que vull anar a jugar a golf i es posa malalt el net i haig d'anar a cuidar el net, que resulta que... Hem de tenir paciència amb l'ordinador. Abans hi havia uns mouse que eren una bola que sempre s'embrutava. Llavors feies així i no girava la fletxa, no? Anaves fent així i veies que no girava, anaves fent així i roc, no? I llavors acabaven tots els mouse destrossats. I les teles antigues, us en recordeu, que anaven fent coses, com arreglava la gent la tele? Veus? Anava i deia, tu què t'has cregut? Toque, no? Llavors, a vegades, jo penso que la tele ens tenia por i es posava bé per si de cas, no? Però quan rebia més del contra, també hi ha el que li digués un cop, jo soc enginyer telecos, té un motiu tècnic per fer-ho, O sigui que no, és un contacte brut que donant-li un cop es neteja, no? Però quan li dones molts cops, els contactes al final acabaven fets pols i ja et deixava de funcionar per sempre, no? I llavors, això ens passa amb les màquines, no? Ara vull treballar amb internet i ara no va a internet, no? Ara vull trucar amb un mòbil i ja no tinc bateria. I llavors, estem tot el dia amb les coses que un està amb un mal humor vital, no? Perquè res no és, i com estem acostumats a un món que és tot còmode, jo quan vaig arribar a la meva parròquia, sabeu què més em va costar de la parròquia? Aparcar el cotxe. Perquè jo arribava a casa... el garatge que teníem a casa de la meva mare i arribava, apretava el mando i entrava. I arribo a la parròquia i dic, una porta de ferro amb un cantal, una segona porta de ferro que no s'obre per casualitat i una tercera porta del garatge que també m'ho una clau i haig de sortir. O sigui, que havia sortit tres cops del cotxe per aparcar-lo. I, jolines, això era massa dur per mi. Era horrible, o sigui, deixava el cotxe al carrer per no obrir tres portes per aparcar el cotxe. O que m'ha costat aparcar el cotxe dintre el garatge. He trigat anys en deixar el cotxe dintre el garatge. Primer el deixava entre la primera i la segona porta, després a la segona porta, ara jo el deixo dintre, no? Però dic, per què? Perquè no tenia paciència, que acostumat amb el mando, dic, passar a 300 anys enrere a obrir portes i claus que no s'obren, dic, això no funciona, no? Sí, bueno, estic a punt, no? Però és massa complicat i massa car, no? I de vegades passa, no?, que tenim paciència amb les coses. Quina és la virtut clau per tenir paciència amb les coses? Quina virtut cal per tenir paciència amb les coses?
L'acceptació?
No, perquè l'acceptació ens fa resignats. I un tio resignat normalment no és un tio apassionadament encantador. Un tio resignat sempre està de mala cara. No? Quina és la virtut clau per mirar amb serenitat les coses? Bueno, la paciència és el que volem tenir. Què és el que fa que tingui paciència amb les coses que no funcionen? No. Tampoc. És la visió de fe. La visió sobrenatural. És una arta virtut teologal. Si em fio que vaig agafar l'autobús i l'he perdut, i em fio que Déu mana i porta la història i sap més i m'organitza el dia, que l'he perdut no és per casualitat. I llavors, si em fio que Déu m'organitza el dia, li deixo que mani i sempre tindré pau. Ara, com no mani Déu i depengui de les coses i jo hagi de controlar, estareu tot el dia rondinant. Tot el dia rondinant. Dius, l'única manera de tenir paciència en les coses és vivint de fe, entenent que Déu porta les coses i les porta per amor, amb la seva providència amorosa. I quan un s'ho creu, llavors, que perdi l'autobús o no, dic, evidentment, jo intentaré agafar-lo, però les coses que són irremediables, és a dir, jo m'he esforçat, he corregut i no he arribat, en lloc d'enfadar-me diré, mira, tinc més temps per llegir, o podré resar el misteri del rosari, o donar-li el pel·lícul que tinc al costat, no sé, o descansar una mica, no? Però no m'enfadaré, sí, em fio de Déu. Però la paciència en les coses requereix fiar-me de Déu. Si no em fio de Déu, em queixaré d'aquest món que m'agradeix perquè no fa el món que jo vull en cada moment. I per això la virtut teologal de la fe, d'una fe de qui s'ha fiat de Déu, que sap que Déu porta totes les coses i les porta amb amor, és o què fa que davant les contradiccions, com Déu mana i sap més, i com diu Sant Pau a la Carta als Romans, capítol 8, pels que estimen a Déu, tot és pel nostre bé. Això, amb els que heu vingut a altres recessos, ho he explicat, jo penso que cada any, que és la xerrada que més he repetit a la meva vida, que porto 72 sessions explicant-ho, és com aconseguir fills feliços. És a dir, quins són els criteris per educar els fills perquè siguin feliços. I després d'explicar-ho des d'un punt de vista humà, que en el fons no faig més que explicar l'ètica aristotèlica, dic, ara veurem què porta la fe en el camí per ser feliç. I dic, a veure, com comença el credo? Us en recordeu? Crec en Déu, Pare tot poderós. Creieu en Déu? Creieu que Déu és el vostre pare? I creieu que Déu és tot poderós, és un Déu cutre que se li escapa tot de les mans, descontrolat, que fa el que pot, o és un Déu que controla i que domina? Si en dieu que creieu en Déu, creieu que és el vostre pare, vol dir que us estima i que tot ho pot, és omnipotent, la primera conclusió a aquesta afirmació de fe és que a partir d'avui no teniu dret a queixar-vos de res. O no? Sí o no? Sí, per això dic, viure de fe, fiar-te de Déu, és la gran eina per tenir paciència. Perquè si no, em tornaré un resignat. Davant d'un món que no controla Déu, és un món que depèn del destí, que això és el que els hi passava als grecs. I tot era, com depèn tot del destí, que no controlo, llavors això em porta a estar resignat davant del destí, però que tot acabava com a tragèdies, eren les tragèdies gregues. En canvi, per nosaltres, doncs mira, tot serveix per créixer. I coses que dius, mira, he fet el ridícul, doncs no, m'ha ajudat per ser més humil. I punt, i no passa res. M'he equivocat i, doncs m'ajudarà doncs, a créixer amb humilitat, m'ajudarà a ser més senzill, m'ajudarà a no valorar-me tant. Llavors, totes les coses m'ajuden pel meu bé. Llavors, dius, bueno, i llavors fa que un sempre alegre, sempre alegre. I llavors, la paciència amb les coses requereix, sobretot, la virtut teologal de la fe, que per part nostra significa confiar en Déu. No dubteu mai de Déu, ni de la seva misericòrdia ni de la seva omnipotència. Però la confiança en Déu reclama dos grans virtuts. Quines són les dues virtuts que reclamen la confiança? Una, la humilitat de qui deixa que Déu mani, perquè, clar, sí, em fio de Déu, però quan Déu em fa un quiebro i em canvia de plans, dic, això no va, dic, llavors no li deixo manar. La humilitat de que li deixa Déu manar, i dos, l'obediència o la determinació a secundar els plans divins quan entenc que és de Déu. M'ha canviat els plans i vol una altra cosa, senyor, que sàpigues que jo t'ho secundo. Perquè diu, mira, jo deixo que manis, però quan manes coses que no m'agraden, dic, no, Déu meu, aquí no. I llavors vol dir que no em fio. Només veurà que em fio si li deixo que mani i veu que estic disposat a secundar el que mani. Si no, no em fio. I per això la confiança en Déu reclama la humilitat i l'obediència. I així ens podem tenir paciència amb les coses. Acabo. Què porta la paciència? Quan un viu la paciència, i us heu fixat que sense les tres virtuts teologals, l'esperança amb un mateix, la caritat amb els altres i la fe amb les coses, és impossible tenir una paciència plena. És impossible. Tindrem resignats, tindrem gent forta, tindrem gent dominada, però no tindrem gent alegre. Perquè tot això és només quan veig les coses amb els ulls de Déu, llavors és quan tinc sempre motius d'alegria. I per això la conseqüència última de la paciència és, la primera, l'alegria, sempre alegres. La segona, la serenitat davant de totes les coses. I la tercera, la bondat o la afabilitat, perquè ser comprensius en fa bondadors. La bondat és la tercera conseqüència d'una vida d'un home pacient. I l'última, dius, si us heu fixat, la paciència requeria les tres virtuts teologals més la humilitat. Però resulta que la paciència ens fa més humils. Llavors, la humilitat és causa i conseqüència de la paciència. Per això lluitar-hi és com un cercle, un peix que es mossega la cua, que ens capacita per anar cada cop creixent. Per això la paciència és una virtut que és, no és concèntrica, sinó que va creixent progressivament, no? Ser més humil, soc més pacient, ser més pacient, soc més humil. Siguem més humil, tinc més fe, tenim més fe, soc més... Llavors, va creixent i així un va creixent en santedat. I tenir una persona alegre, serena, bondadosa i humil al costat és un regalasso. Per tant, lluitar-hi val la pena. Perquè el camí és dur, però al final és espectacularment bonic. I per tant, val la pena. Ho dic perquè, com deia al començament, l'únic fracàs real en aquesta vida és deixar de lluitar. L'altre, deixeu a Déu que marqui ell el seu camí. Com deia un llibre Sant Josep Maria, el pas de Déu. El pas el marca Déu, però deixeu-li que pugui marcar el pas. I això és el que ha fet els sants, i el que ha fet Maria. Doncs deixeu-li que ell pugui marcar el nostre pas. Demanem a la Mare de Déu, no?, que ens ensenyi a estimar així, a servir així, a fiar-nos de Déu així, no?, i que ens otorgui no només aquesta virtut, sinó totes les que l'envoltaven, que realment és canviar la nostra manera de ser de tal manera que el nostre cor reflectiria els mateixos sentiments de Crist Jesús. Us dono gràcies, Senyor, pels bons propòsits, efectes i inspiracions que m'heu comunicat en aquesta meditació. Us demano ajuda per posar-los per obra. Mare meva immaculada, Sant Josep, Pare i Senyor meu, àngel de la meva guarda, intercediu per mi. A pensar. A pensar. Doncs fem... Vale. Mentre prepareu la foto, jo preparo la missa i a 3:15 comencem la missa. Tens el cotxe tot? Tens el cotxe tot? Això no va.